Temps de cega, de Magí, Balcells i Balcells.
Capítol 29. Epíleg. Dos anys després, 23 de gener de 1643, Madrid. Després de l'humiliant derrota de Montjuïc, de no aconseguir subjugar Catalunya i de la pèrdua de control sobre Portugal, Felip IV d'Àustria destitueix el comte duc d'Olivares i el desterra a Toro, on morirà dos anys després. Quatre mesos després, 14 de maig de 1643, Saint-Germain-en-Laye. Mor Lluís XIII de França a l'edat de 42 anys. El succeeix el seu fill de 4 anys, Lluís XIV. En conseqüència, les institucions catalanes el proclamen comte de Barcelona, comte de Santa Coloma i baró de Queralt. Malgrat tot, en ser menor el nou rei, la regència recau en la seva mare, Anna d'Àustria, germana de Felip IV, i per consegüent, les tropes franceses a Catalunya es veuen disminuïdes en bona part. 14 mesos després, 30 de juliol de 1644, Lleida. Un exèrcit hispànic de 15.000 homes pren la ciutat de Lleida i aquesta cau en mans de Felip IV de les Espanyes. Dos mesos després, prendran Balaguer i Agramunt. Quatre anys després, 24 d'octubre de 1648, Münster, Westfàlia. Després de llargues negociacions entre la monarquia hispànica, el Sacre Imperi, França, els Països Baixos, Suècia, Dinamarca i la Confederació Suïssa, s'arriba a un acord amb la signatura d'un tractat de pau que posa fi a la guerra de religions. El tractat reconeixia la independència dels Països Baixos respecte a la monarquia hispànica, així com el naixement de la Confederació Suïssa com a estat independent. Suècia obtenia la Pomerània Occidental, Bismarck, Bremen i Verden. El Sacre Imperi reconeixia el dret dels estats germànics a triar lliurement la seva religió, així com donar reconeixement legal als calvinistes. I França obtenia la Lorena i la major part d'Alsàcia. A la pràctica, això va suposar el trencament del camí hispànic que connectava les possessions italianes de Felip IV amb Flandes i, per tant, la pèrdua de l'hegemonia de la monarquia hispànica enfront França. Amb el Tractat de Westfàlia, tot i que França i Espanya van seguir en guerra, en endavant la visió hispànica de la creació d'una monarquia universal i la concepció feudal que els pobles i territoris eren un patrimoni hereditari, sucumbiran davant les idees franceses de l'estat-nació i la raó d'estat com a justificació de l'actuació internacional. I a partir d'aquí, les futures guerres no tindran un fonament religiós, sinó que es fonamentaran en assumptes d'estat. A partir d'aquí, aconseguit l'objectiu d'elevar França a primera potència mundial, aquesta abandona els catalans a la seva sort. Un any després, 1649-1652, Principat de Catalunya. Una campanya hispànica surt de Lleida amb 6.000 homes i 3.000 cavallers, el 1649, i pren Vimbodí, Poblet, Cabra del Camp, Montblanc, Valls, Constantí, Torredembarra, Vilanova i la Geltrú, Sitges i Vilafranca, arribant a les portes de Barcelona i assetjant-la a partir de l'agost de 1651. Després de resistir a 15 mesos de setge, fam i pesta, Barcelona va capitular davant de Joan Josep d'Àustria, el fill bastard de Felip IV, qui va ser proclamat com a nou virrei de Catalunya. Felip IV, victoriós, promet un perdó general, una amnistia, i observar els drets polítics catalans i les institucions de la terra a canvi de ser reconegut novament com a comte de Barcelona. Malgrat tot, els principals francòfils, però, no van ser perdonats i van haver d'abandonar Barcelona camí del Rosselló, encara sota el control dels francesos. A partir d'aquest moment, la presència militar adquireix caràcter permanent al Principat, amb un contingent de soldats d'entre 12.000 i 18.000 homes. A més, el rei es va reservar el dret a escollir els homes que podien ser insaculats en el Consell de Cent i la Generalitat, aconseguint així un control polític sobre les institucions catalanes. Poc temps després, el virrei Joan Josep d'Àustria va ordenar tener por conveniente separar y quitar de lo público todos los escritos, actos y papeles que se hubieran hecho en tiempo de las alteraciones de ese principado, esborrant de la història tots els papers i arxius relacionats amb la revolta i la guerra dels segadors, cremant piles de paperasses immenses per tot el país per esborrar aquells fets de la història. Tots els papers que parlessin de la revolta dels segadors o que parlessin de Catalunya com a nació van ser cremats. A més, el nou virrei va fer una llista de 274 persones considerades traïdores a Felip IV, entre els quals Josep de Biure i Margarit i Joan Pere Fontanella, oferint preu pel seu cap. Un any després, 16 de gener de 1653, Perpinyà. Joan Pere Fontanella mor en estranyes circumstàncies a l'edat de 76 anys. Quasi un any després, 7 de novembre de 1659, Illa dels Faisans, Guipúscoa. Sobre una petita illa enmig del riu Bidassoa, a cavall entre França i Espanya, els representants de Lluís XIV de França i Felip IV de les Espanyes es van reunir per signar el Tractat dels Pirineus i posar fi així a la guerra franco-hispànica que havia començat el 1635. Felip IV va cedir a França els comtats de Rosselló i Cerdanya, a canvi que França retornés a la monarquia hispànica el Charolais, en el franc comtat, les conquestes d'Itàlia i desistís sobre qualsevol pretensió sobre el Principat de Catalunya. Així, la nació catalana va ser amputada i dividida entre França i la monarquia hispànica. A la part francesa, Lluís XIV va suprimir les institucions de govern i va prohibir l'ús de la llengua catalana, mentre que a la part hispànica les va conservar pel temor del rei planeta a una nova revolta d'aquella gent que havia posat de manifest fins on arribava la seva tossuda lluita en defensa de la llibertat. El tractat es va segellar amb el matrimoni de Lluís XIV de França i Maria Teresa d'Àustria, la filla de Felip IV. 6 anys després, 17 de setembre de 1665, Madrid. Felip IV d'Àustria, el rei planeta, mor a l'edat de 60 anys, deixant com a únic successor possible el seu fill Carles, un nen de 4 anys, discapacitat física i mentalment, fruit de la unió del rei planeta amb la seva neboda Anna Maria d'Àustria. Només 2 dies després de la mort del rei, el nen de 4 anys és proclamat rei com a Carles II. 4 anys després, 1 d'octubre de 1669, les Piles. Llorenç Balcells mor a l'edat de 63 anys. És enterrat al cementiri de les Piles. 16 anys després, 7 d'octubre de 1685, Perpinyà. Josep de Biure i Margarit no va poder retornar mai a la Catalunya Sud i va morir a l'edat de 83 anys a Perpinyà, on s'havia exiliat des del Tractat dels Pirineus. 4 anys després, 3 de juny de 1689, les Piles. Maria Balcells mor resant enfront de la creu que s'havia posat al punt exacte on havien executat el seu fill Miquelet. Va ser enterrada al cementiri parroquial de les Piles. 12 anys després, 1 de novembre de 1700, Madrid. Carles II d'Àustria mor a Madrid amb 38 anys. La mort del rei hispànic sense haver tingut fills a causa de la seva discapacitat, fruit de segles d'endogàmia, i el dubte sobre la legalitat del seu testament van provocar el naixement d'una guerra d'abast continental per la successió hispànica, en disputar-se l'herència entre els Habsburg i els Borbons. França, Castella, Màntua, Mòdena, Savoia, Colònia, Baviera, Hongria, Milà, Sardenya, Nàpols i Sicília van crear el bàndol de les dues corones borbòniques, recolzant a Felip de Borbó, el net del rei francès i de la germana de Carles II. Per altra banda, la Gran Bretanya, les Províncies Unides, el Sacre Imperi, Prússia, Hannover, Saxònia, Baden, Àustria, Portugal, la Corona d'Aragó i els Estats Pontificis, contràries a l'hegemonia borbònica francesa, es van unir en la Gran Aliança de la Haia per recolzar l'arxiduc Carles d'Habsburg, cosí de Carles II i germà de l'emperador del Sacre Imperi Josep I. 11 anys després, 17 d'abril de 1711, Viena. L'emperador Josep I mor de verola als 32 anys, sense descendència. En conseqüència, la corona imperial recau sobre el seu germà, l'arxiduc Carles. A partir d'aquí, després d'11 anys de cruenta guerra, la majoria de les potències de l'Aliança de l'Haia van entendre que reunir el domini dels regnes hispànics i del Sacre Imperi sota el ceptre d'un únic home suposaria el mateix perill per l'equilibri europeu que l'hegemonia borbònica. Per consegüent, perden tot interès en el manteniment de la guerra i, en secret, comencen a fer negociacions diplomàtiques per reconèixer Felip de Borbó com a rei. Un any i 3 mesos després, 11 d'abril de 1713, Utrecht. Mitjançant un tractat de pau fruit de les negociacions secretes, s'aconsegueix posar fi a la guerra de successió espanyola i reconèixer a Felip de Borbó com el nou monarca. L'arxiduc Carles, ja emperador, va reconèixer Felip com a rei a canvi que aquest li concedís Flandes, Nàpols i Milà. Per altra banda, Felip va persuadir a la Gran Bretanya a abandonar la guerra a canvi de cedir-li la sobirania sobre Menorca i Gibraltar, així com la concessió del monopoli sobre el tràfic d'esclaus a Amèrica durant 30 anys. La corona de Catalunya i Aragó, en conseqüència, és abandonada per totes les potències i s'enfronta sola contra França i Castella. 3 mesos després, 9 de juliol de 1713, Barcelona. Els catalans, conscients que Felip de Borbó representava el model francès absolutista i uniformitzador i que l'arxiduc Carles d'Àustria representava un model germànic de respecte a les lleis de cada territori, havien optat des de l'inici de la guerra per donar suport a l'arxiduc, ja que s'aconseguiria així el respecte al model constitucional de Catalunya. Malgrat tot, tot i quedar-se sols en guerra contra els Borbons, la Generalitat, el Consell de Cent i el braç militar es reuneixen en els tres comuns de Catalunya i decideixen unilateralment, en un acte de dignitat nacional, atès que la derrota estava garantida, el manteniment de la guerra contra Felip V i contra França. Davant la disjuntiva de rendir-se contra un rei que anul·laria Catalunya com a nació política o morir en la defensa de la llibertat, vèncer o morir. Un any i dos mesos després, 11 de setembre de 1714, Barcelona. Després d'un any, un mes i 17 dies de setge a Barcelona, després d'haver bombardejat la ciutat amb més de 30.000 bombes, l'exèrcit de les dues corones borbòniques aconsegueix conquerir definitivament la capital catalana. Els 25 caps militars de la defensa de Barcelona van ser empresonats, jutjats, torturats, morts a garrot vil i esquarterats. Els seus caps, com escarni, van ser posats en gàbies de ferro al portal de mar de Barcelona, on restarien durant 14 anys a la vista de tots els que entraven a la ciutat. Milers d'austriacistes van haver d'optar per l'exili i els seus béns van ser embarcats i entregats a la corona. Uns dies després, Cardona, l'últim bastió català, va ser conquerida, finalitzant així la guerra al Principat. A partir d'aquí, Catalunya, com a nació política, va ser aniquilada i annexionada a Castella per dret de conquesta. Un any i quatre mesos després, 16 de gener de 1716, Madrid. Tal com ja havia passat anteriorment a Aragó i València, el dia 16 de gener de 1716 es va publicar el Reial Decret de Nova Planta per Catalunya, establint un sistema de govern absolutista per Catalunya que seguís el model castellà. Felip V va deixar d'intitular-se rei de Castella i Aragó per esdevenir, per primera vegada a la història, rei d'Espanya. Les Corts Catalanes, la Generalitat, les Constitucions i els drets i llibertats dels catalans van ser abolits. La llengua catalana prohibida, la premsa censurada, les universitats clausurades, la història de la nació catalana esborrada una altra vegada, el poble sancionat amb un impost sobre la guerra i tots els immobles de Barcelona carregats a perpetuïtat amb un cens anual d'un 2% sobre el seu valor a causa de la seva constant rebel·lia. La nova administració es va forjar entorn d'una nova Real Audiència presidida per un capitán general recolzat per l'exèrcit, amb l'objectiu d'aplicar les lleis castellanes. Les vegueries van ser substituïdes per 12 corregimientos, regits per corregidores escollits pel rei. Els corregidores van rebre ordres precises dient el següent: «Pondrà el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas y disimuladas para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado». El barri de la Ribera de Barcelona va ser enderrocat i en el seu lloc es va erigir una ciutadella amb canons apuntant a la ciutat per tenir controlada per sempre més la insurrecta capital d'aquella tossuda i vella nació mediterrània. 90 anys després, 3 de juny de 1806, Les Piles. Sobre el petit turó al sud del poble, allà on s'havia alçat una petita creu durant 166 anys en honor al petit Miquelet, s'inaugura una petita ermita dedicada a Santa Eugènia, patrona dels decapitats. 1833-1892, Catalunya. La burgesia catalana, amb un poder econòmic cada cop més consolidat a causa de la industrialització i emmirallada en Europa, abraça el moviment polític i cultural del romanticisme, caracteritzat per la reivindicació d'un passat gloriós durant la formació de les diferents nacions europees a l'edat mitjana, sobretot des del punt de vista sentimental, d'exaltació patriòtica i enfonament a la història. A Catalunya, aquest fet va comportar que naixessin determinades societats dedicades a recuperar l'ús del català, que si bé s'havia mantingut com a llengua domèstica, era absolutament inexistent en l'àmbit públic i en la literatura, sembrant així la llavor perduda de l'orgull pel català com a mitjà per renéixer de les cendres i avivar la catalanitat. En aquest sentit, va néixer una profunda curiositat entre els intel·lectuals de la classe alta per recuperar la lírica trobadoresca i la poesia popular, que havia persistit de forma domèstica en les cases i masos de la pagesia. Així, Manuel Milà i Fontanals, filòleg i escriptor que havia resultat cabdal per la recuperació dels Jocs Florals, com a apassionat de la llengua catalana i el seu passat, va recórrer tot el Principat a la recerca de cançons pageses que, generació rere generació, s'havien transmès de pares a fills des de temps medievals, fins que un dia, en un petit poble de la Baixa Segarra, un home vell li va cantar una cançó que li va ressonar dins l'ànima. Ramon Balcells, l'home que li va cantar la cançó, li va explicar que li havia sentit cantar a la seva padrina des de petit a Cala Viuda i que aquesta l'havia pres al seu torn també de la seva mare. La cançó relatava uns fets ocorreguts feia 230 anys, una guerra contra els catalans on tenien un gran protagonisme els segadors. Milà i Fontanals va incloure la cançó en el Romancillero Català el 1882 i més tard Francesc Alió, compositor i pianista, la va incloure en la seva publicació Cançons Populars Catalanes, un recull de 23 cançons recollides de l'oblit per interpretar en els luxosos salons de la burgesia barcelonina. Quan els segadors van començar a sonar entre els salons burgesos, l'impacte va ser tan gran que la cançó va ser interpretada un cop rere l'altre, fins a transcendir a la classe alta i escampant-se també entre els obrers, qui ja havia abraçat la recuperació nacional i havien creat importants associacions obreres, així com prestigioses societats corals per tot el país, que van col·locar els segadors, una altra vegada, al lloc que per dignitat es mereixia. Aquest moviment cultural, que havia sacsejat a tots els estrats socials del país, havia suposat una renaixença de la catalanitat i, des d'un punt de vista polític i amb el temps, va representar un impuls cap a la recuperació de la consciència nacional col·lectiva, el catalanisme, un moviment polític que prendria cada cop més protagonisme. Un any després, 11 de setembre de 1886, Barcelona. Un grup de persones organitza una missa a Santa Maria del Mar pels catalans caiguts l'11 de setembre de 1714 en defensa de les seves llibertats, i es canten els segadors. A partir d'aquest moment, cada 11 de setembre es commemora la pèrdua de les institucions catalanes i les constitucions de Catalunya, convertint-se en la Diada Nacional de Catalunya. Dos anys després, 13 de juny de 1909. En el marc de la construcció de la Via Laietana, un carrer projectat per Ildefons Cerdà per connectar el nou barri de l'Eixample amb el port, l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch va dirigir la segona fase de les obres, entre la plaça de l'Àngel i el carrer de Sant Pere més baix. L'antic convent de Sant Joan de Jerusalem, afectat per la via, va haver de ser enderrocat, i així, la nit del 13 de juny de 1909, Puig i Cadafalch, acompanyat de diversos membres de la Lliga Regionalista i altres arquitectes modernistes, es van disposar a traslladar les restes mortals de Pau Claris. En la calma de la nit i en total secret, les restes de Claris van ser portades al Palau de la Generalitat, on es va celebrar una missa a la capella de Sant Jordi i, posteriorment, fou sepultat en un lloc secret de la muntanya de Montjuïc, en honor a la victòria aconseguida contra els terços castellans. El lloc on va ser enterrat va ser cobert hàbilment amb terra i plantes per evitar que fos trobat, i Puig i Cadafalch va fer un plànol amb la localització exacta per alçar un monument que dignifiqués la tomba secreta del president Claris. Cinc anys després, 6 d'abril de 1914, Palau de la Generalitat. 200 anys després de la pèrdua de les institucions de govern del Principat, la pressió del catalanisme va aconseguir que des de Madrid s'autoritzés a mancomunar les províncies espanyoles entre si, i així les quatre províncies catalanes van crear la Mancomunitat de Catalunya en un acte solemne al Palau de la Generalitat, i Enric Prat de la Riba en fou nomenat president. Aquesta entitat va modernitzar Catalunya amb noves infraestructures i serveis públics. A més, la Mancomunitat va fer el primer intent d'aconseguir un estatut d'autonomia per Catalunya. Aquest fet va provocar de forma immediata una campanya anticatalana liderada per les cambres de la propietat, les diputacions i els centres regionalistes castellans, que van recollir firmes en contra i fins i tot van convocar una manifestació a la plaça Colom de Madrid. Cinc anys després, 26 de gener de 1919, Palau de la Música Catalana. El projecte d'estatut és votat en assemblea davant de tots els representants municipals catalans. 1046 dels 1072 municipis hi van votar a favor, i el projecte es va enviar al govern espanyol per la seva aprovació el 28 de gener de 1919, amb uns representants catalans per defensar-lo. Cambó va ser escridassat al Congreso mentre defensava el text. Davant la negativa del govern i les Corts, va presentar una proposta de referèndum a Catalunya per ratificar el text de la Mancomunitat, petició que va ser menyspreada i humiliada. Un mes després, 27 de febrer de 1919, Barcelona. En el projecte d'urbanització de la muntanya de Montjuïc per l'Exposició Universal de 1929, Puig i Cadafalch, com a president de la Mancomunitat i com a arquitecte, va fer alçar un monument en un lloc exacte de la muntanya que tenia marcat en un plànol que havia fet 9 anys enrere, sobre la tomba del president Claris. El monument es tractava de quatre columnes amb capitells jònics, que volien sincretitzar les quatre barres de la senyera amb el llegat cultural grec i romà, fruit de l'essència mediterrània de Catalunya. Quatre anys després, 13 de setembre de 1923, Barcelona. Es produeix un cop d'estat per part del general Primo de Rivera, capità general de Catalunya, que va comptar amb l'aprovació del rei Alfons XIII de Borbó, l'exèrcit, la burgesia i l'església. La dictadura militar va posar especial èmfasi en la repressió del moviment obrer, amb nombrosos empresonaments i la prohibició dels sindicats, així com l'odi exacerbat contra qualsevol classe de nacionalisme que no fos de tall castellà, convertint-se de facto en la institucionalització del més ranci nacionalisme espanyol autoritari, a imatge i semblança del naixent feixisme italià. El catalanisme republicà va ser perseguit, arribant fins al punt de la prohibició d'alguns partits i associacions. Es va prohibir l'ús de la llengua i la bandera catalana en l'administració, en la vida pública i en l'ensenyament. Els noms dels carrers van ser castellanitzats. Es va censurar i clausurar la premsa. Es van destituir els alcaldes catalanistes, empresonar militants de partits catalans, es va prohibir cantar l'himne dels segadors, la mancomunitat va ser suprimida i fins i tot es van fer enderrocar les quatre columnes de Puig i Cadafalch, símbol del catalanisme. Així, els catalans es van convertir en els més actius i unànimes opositors a la dictadura, amb un augment molt considerable de la popularitat del catalanisme republicà, liderat per Estat Català i el seu líder Francesc Macià. Per contra, el catalanisme conservador de la Lliga Regionalista va quedar molt desprestigiat. 8 anys després, 14 d'abril de 1931, Barcelona. Després de les eleccions municipals del 12 d'abril, on a les grans ciutats havien guanyat les forces republicanes i en concret a Catalunya s'havia imposat amb força Esquerra Republicana de Catalunya, un partit nascut feia 3 mesos, Francesc Macià, el líder del nou partit, es va disposar a proclamar la República Catalana. Quan Francesc Macià va tornar a Catalunya després d'un temps exiliat a França durant la dictadura, va ser acollit com un heroi, reconegut popularment com a home carismàtic i molt seductor pel seu idealisme i per la seva irreductible defensa dels drets de Catalunya. I així, el 12 d'abril, Esquerra Republicana va guanyar les quatre províncies catalanes. 2 dies després, Francesc Macià es va dirigir al Palau de l'antiga Generalitat de Catalunya per prendre possessió. Entrant a l'edifici, el president de la Diputació Provincial de Barcelona, Joan Maluquer, el va aturar i li va dir: "Només li cediré el palau per la força." Macià, tot posant-li la mà sobre l'espatlla, li va respondre: "Considereu un acte de força." Maluquer es va apartar i Macià va pujar al Saló de Sant Jordi, l'antiga Capella Nova. Va dirigir-se vers l'altar i va sortir al balcó de palau per la porta esquerra. Quan va sortir, hi havia la plaça de Sant Jaume plena de gent. Macià va agafar-se la barana de pedra del balcó, va mirar la gent allà congregada i va anunciar: "Catalans, interpretant els sentiments i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica." Un dia després, quan el rei Alfons XIII ja havia marxat a l'exili, 3 ministres de Madrid es van presentar a Barcelona per negociar amb Macià. Des de Madrid no s'acceptava el terme República Catalana, ja que això comportava una estructura confederal d'Espanya, i així, després de moltes hores de negociació, Macià va acceptar canviar el terme República per Generalitat de Catalunya, un nom que Catalunya permetia imaginar un enllaç amb el passat medieval i que, sobretot, a la resta de l'Estat, no significava res. Així, la Generalitat de Catalunya quedava restaurada i Francesc Macià i Llussà es convertia en el molt honorable 122è president de la Generalitat de Catalunya. Quasi un any després, 6 d'octubre de 1934, Barcelona. Lluís Companys proclama l'Estat català dins la República Federal Espanyola des del balcó del Palau de la Generalitat. El govern català en ple és empresonat. Un any i 9 mesos després, 18 de juliol de 1936, Protectorado Espanyol de Marruecos. Es produeix un cop d'estat per part de l'exèrcit contra el govern de la Segona República, que condueix a una guerra civil. 4 anys després, 15 d'octubre de 1940, Barcelona. El molt honorable 123è president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jové, va ser afusellat pels feixistes a 6:45 de la matinada, al fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc, acusat de ser presidente de la Generalitat. Tenia 58 anys. L'últim que va cridar, amb els peus descalços, va ser per Catalunya. 1939-1975, Espanya. Espanya es converteix en un règim polític autoritari i dictatorial fonamentat en el lideratge del general Francisco Franco Bahamonde com a cap d'estat, de govern, del partit únic, el Movimiento Nacional i de l'exèrcit. Franco va concentrar el poder executiu i el legislatiu, trencant així el principi de separació de poders i instaurant un potent aparell policíac que va assassinar més de 200.000 persones. Per descomptat, totes les institucions de govern catalanes van ser abolides, el català prohibit. L'educació va recaure en mans de l'Església, qui no va tenir cap mena de pudor per obligar diàriament a centenars de milers d'infants a cantar himnes feixistes i a saludar a la romana. I es va consolidar un fort aparell propagandístic destinat a exaltar la figura del dictador com a enviat de Déu per salvar la pàtria i instaurar el nacionalcatolicisme. Aquesta ideologia política, que no era més que el feixisme en la seva variant espanyola, es fonamentava en una defensa obstinada de la unitat d'Espanya, violenta i contrària contra qualsevol altra realitat nacional que no fos la castellana. Una defensa estricta de la confessionalitat catòlica de l'Estat, arribant quasi a la fusió entre l'Església i l'Estat. Defensa o ultrança de la propietat privada, de l'estructura familiar tradicional i una visió militarista de la vida política amb un exacerbat odi envers el comunisme i el sistema democràtic de partits. 35 anys després, 20 de novembre de 1975, Madrid. Franco mor de vell i s'inicia el període de transició democràtica. Un any després, 11 de setembre de 1976, Sant Boi de Llobregat. Després de més de 40 anys sense poder celebrar la Diada Nacional de Catalunya, 100.000 persones es congreguen per commemorar l'11 de setembre. Un any després, 11 de setembre de 1977, Barcelona. Un milió de persones es manifesten al Passeig de Gràcia a favor del catalanisme i l'autonomia de Catalunya, el crit de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. 18 dies després, 29 de setembre de 1977, Madrid. Adolfo Suárez, president del govern espanyol, deroga la llei franquisme de 1938 que eliminava les institucions catalanes i restableix la Generalitat. Un mes després, 23 d'octubre de 1977, Barcelona. Josep Tarradellas i Joan, president de la Generalitat a l'exili, retorna a Barcelona, on és rebut per la multitud. Es dirigeix al Palau de la Generalitat, pren possessió com a 125è president, surt al balcó i proclama: «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí». Poc després, es forma un govern de concentració amb 12 consellers per tal de redactar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Dos anys després, 18 de setembre de 1979, Madrid. El rei Joan Carles I sanciona, com a llei orgànica de l'Estat, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, reconeixent a Catalunya com una nacionalitat que exerceix el seu autogovern, constituïda en comunitat autònoma de l'Estat espanyol. 27 anys després, 18 de juny de 2006, Catalunya. Durant 27 anys, Catalunya va ser el motor econòmic d'Espanya, modernitzant i estabilitzant l'Estat. Va ajudar Espanya a reintegrar-se a les institucions europees i internacionals després de la dictadura. No obstant això, el sistema polític no evolucionava com desitjava el poble català i va començar a retrocedir. Catalunya patia un dèficit fiscal, aportant més del que rebien inversions, la qual cosa molts consideraven injusta. En resposta, el 88% dels diputats catalans va aprovar una proposta de nou Estatut d'Autonomia per consolidar l'autogovern i un model fiscal més just, que es va enviar al Congrés dels Diputats. La proposta va desencadenar una campanya catalanofòbica arreu de l'Estat. Finalment, l'Estatut es va modificar i es va sotmetre a referèndum a Catalunya el 18 de juny de 2006, amb un 73% de suport i una participació del 49%. Quatre anys després, 28 de juny de 2010, Madrid. El Tribunal Constitucional, davant d'un recurs interposat pel Partit Popular, retalla l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, deixant clar que Catalunya no és una nació, declarant 14 articles inconstitucionals i canviant-ne 27 més, modificant així el contingut que ja havia votat el poble en referèndum. 13 dies després, 10 de juliol de 2010, Barcelona. 1.100.000 persones es manifesten al Passeig de Gràcia sota el lema «Som una nació, nosaltres decidim», contra la resolució del Tribunal Constitucional. La sentència, dictada per un tribunal amb membres amb el seu mandat exhaurit i dubtes sobre la seva imparcialitat, va fer creure a molts catalans que l'encaix de Catalunya amb Espanya era molt difícil. No reconèixer Catalunya com a nació i no proporcionar un finançament just era percebut com una injustícia. Després d'anys de catalanofòbia i una campanya contra un estatut aprovat i referendat, molts catalans no podien concebre que 12 magistrats modifiquessin una llei referendada pel poble català. Diverses comunitats autònomes havien copiat l'Estatut de Catalunya sense problemes legals. Davant d'aquest greuge, l'independentisme va créixer com mai abans. 2 anys després, 11 de setembre de 2012, Barcelona. 2 milions de persones es manifesten sota el lema Catalunya, nou estat d'Europa. Davant l'importantíssim augment de l'independentisme, el president de la Generalitat, Artur Mas, després de rebre una nova negativa per part del govern d'Espanya a discutir una proposta de pacte fiscal, convoca eleccions catalanes pel 25 de novembre del 2012. 45 dies després, 25 de novembre de 2012, Catalunya. L'independentisme guanya les eleccions amb un 47% dels vots i els partidaris de celebrar un referèndum sobre la independència assoleixen una sòlida majoria parlamentària. En conseqüència, poc després, el Parlament aprova la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya i fa una petició al Congrés dels Diputats espanyol perquè autoritzi la convocatòria d'un referèndum d'independència. Poc temps després, 3 diputats catalans viatgen a Madrid per defensar l'autorització del referèndum per part del Congrés, però la proposta és rebutjada. 11 mesos després, 11 de setembre de 2013, Catalunya. 1.600.000 manifestants participen en la via catalana cap a la independència, una cadena humana de 400 quilòmetres que segueix el traçat de l'antiga via Augusta a Catalunya, des del Pertús a la Catalunya Nord fins a Vinaròs, al País Valencià. 1 any després, 11 de setembre de 2014, Catalunya. 1.800.000 persones omplen l'Avinguda Diagonal i la Gran Via de les Corts Catalanes a Barcelona, conformant una V-baixa gegant, amb l'objectiu de reivindicar el referèndum sobre la independència de Catalunya. 1 any després, 11 de setembre de 2015, Catalunya. 2 milions de persones es congreguen a l'Avinguda Meridiana de Barcelona amb l'objectiu de reivindicar la independència de Catalunya i els 10 eixos bàsics de la futura República Catalana. 1 mes després, 7 de novembre de 2015, Madrid. El govern d'Espanya intervé, de facto, les finances de la Generalitat de Catalunya, imposant condicions especials per prestar-li diners. 2 mesos després, 10 de gener de 2016, Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya investeix a Carles Puigdemont com a 130è president de la Generalitat, després que anunciï el seu programa de govern. La declaració d'inici del procés d'independència de Catalunya, la formació d'un govern independentista, una legislatura constituent prevista per només 18 mesos, el desplegament de les anomenades estructures d'Estat i l'acció exterior. El 12 de gener va entrar en vigor el seu nomenament com a president i va prendre possessió del càrrec en una cerimònia al Palau de la Generalitat. El jurament del càrrec? En el jurament del càrrec no va jurar fidelitat ni al rei ni a la Constitució. 7 mesos després, 6 de juliol de 2016, Madrid. Es destapa l'Operació Catalunya, una conspiració policial impulsada pel govern del Regne d'Espanya que tenia per objectiu frenar el procés d'independència a Catalunya. La trama va comportar proves falses, manipulació de dades, informes regulars, agents secrets, filtracions interessades a la premsa i amenaces per obtenir informació confidencial. 2 mesos després, 11 de setembre de 2016, Catalunya. 1 milió de persones es manifesten a Barcelona, Berga, Lleida, Salt i Tarragona, amb l'objectiu de reivindicar la independència de Catalunya. 8 dies després, 29 de setembre de 2016, Parlament de Catalunya. Carles Puigdemont anuncia que convocarà un referèndum d'independència que se celebrarà, com a molt tard, al setembre del 2017, i convida l'Estat a negociar les condicions del mateix. L'Estat respon dient que no hi haurà referèndum i que mai s'asseurà a negociar res. El president de la Generalitat respon que hi haurà referèndum sí o sí. 1 any després, 9 de setembre de 2017, Catalunya. La Guàrdia Civil, després de constatar que ni la Generalitat ni una part molt important de la societat civil no se saben en les seves pretensions de celebrar el referèndum, entra a les redaccions de diversos mitjans de comunicació i impremtes, a la recerca de preparatius i paperetes. Paral·lelament, el Ministeri Fiscal d'Espanya cita a declarar com a investigats 712 alcaldes dels ajuntaments que col·laboraven amb el referèndum. 2 dies després, 11 de setembre de 2017, Catalunya. 1 milió de persones es manifesten a Barcelona reclamant la realització del referèndum. 8 dies després, 12 de setembre de 2017, Catalunya. Es mobilitzen 12.000 agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per impedir el referèndum. Els agents desplaçats van abandonar les seves casernes victorejats per la gent, amb banderes espanyoles i el crit de «A por ellos», i van ser allotjats en vaixells ancorats als ports de Barcelona i Tarragona. 22 dies després, 1 d'octubre de 2017, Catalunya. A les 9 del matí, els col·legis electorals, ocupats des del divendres per impedir la seva clausura per la policia, obren les portes i apareixen urnes entre aplaudiments i crits de «Votarem». Les urnes, amagades per la gent sense que la policia les trobés, arriben als col·legis provocant alegria. Poc després, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional carreguen violentament contra els votants, utilitzant pilotes de goma i gasos lacrimògens. Els observadors internacionals denuncien que l'objectiu era evitar un procés democràtic. Molts catalans, veient la repressió, decideixen votar i la participació creix. L'actuació policial deixa 1.066 ferits, incloent ancians i infants, i les imatges de brutalitat recorren el món, afectant la imatge democràtica d'Espanya. L'1 d'octubre no va ser un referèndum normal, però, malgrat la repressió, 2.286.217 persones van votar, amb 2.044.038 votant sí a la independència. Aquest dia es converteix en una expressió d'apoderament ciutadà i resistència civil no violenta, considerada per molts com la gesta democràtica més heroica de la història de Catalunya. Un dia després, 2 d'octubre de 2017, Madrid. El govern espanyol ordena a diverses empreses públiques que retirin els diners dipositats en els bancs catalans, provocant una caiguda de les accions i, en conseqüència, una fuga de dipòsits per generar por al gran capital i frenar així el procés d'independència. Va ser aleshores quan va començar una intensa activitat dels més alts representants de l'Estat, fins i tot el rei Felip VI, destinada a posar-se en contacte amb els dirigents dels bancs catalans per advertir-los que, si canviaven la seu fora de Catalunya, recuperarien els diners. Un dia després, 3 d'octubre de 2017, Catalunya. A Catalunya es produeix una aturada de país en contra de l'actuació policial, secundada per una gran majoria. Aquella mateixa nit, el rei d'Espanya, Felip VI, trenca el seu paper constitucional d'àrbitre i pren partit, demanant que les forces de l'Estat controlin Catalunya per restaurar el Estado de Derecho. En un discurs ple de retrets, defensa l'actuació policial, no menciona els 1.066 ferits ni apela al diàleg o la concòrdia. Aquest discurs fa que molts catalans que encara creien en un possible encaix amb Espanya deixin de fer-ho. 3 dies després, 6 d'octubre, Madrid. El govern de l'Estat va aprovar un reial decret llei per facilitar el trasllat exprés de les empreses de Catalunya i tant Banc de Sabadell com CaixaBank van anunciar que canviaven d'emplaçament les seves seus socials. Aquest fet va provocar que 300 empreses més marxessin de Catalunya. 10 dies després, 16 d'octubre de 2017, Madrid. La justícia espanyola decreta l'empresonament preventiu sense fiança del president de l'ANC, Jordi Sánchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, acusats del delicte de sedició per la convocatòria de les mobilitzacions del 20 de setembre. 11 dies després, 27 d'octubre de 2017, Parlament de Catalunya. Després que Carles Puigdemont suspengués la declaració d'independència per obrir un procés de negociació i diàleg amb l'Estat, el govern espanyol va prendre la decisió de posar-ho tot en marxa per suspendre l'autonomia de Catalunya. En aquest context, el Parlament de Catalunya va proclamar la República Catalana, que va ser aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc, i l'absència dels 52 diputats de l'oposició constitucionalista com a mesura de protesta. Una hora després, Senat espanyol, Madrid. El Senat espanyol aprova l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i suspèn l'autogovern de Catalunya, destituint el president i consellers i dissolent el Parlament. Aquestes mesures i la manca de reconeixement provoquen que la República no s'arribi a implementar. Alguns dels membres del govern de Catalunya, veient el que els venia a sobre, van optar per l'exili, mentre que els altres van decidir enfrontar-se al sistema judicial espanyol, van ser empresonats de forma preventiva i posteriorment jutjats. 2 anys després, 14 d'octubre de 2019, Tribunal Suprem, Madrid. Després de quasi 2 anys de presó preventiva, el Tribunal Suprem condemna els líders polítics independentistes per sedició i malversació a penes d'entre 9 a 13 anys. A Catalunya, això provoca un gran rebuig i importants manifestacions. Molts catalans no entenen que es condemni tan severament polítics que només seguien el mandat popular de convocar un referèndum. La indignació creix i l'independentisme supera el 50% de suport en les següents eleccions autonòmiques. 2020-2027. Un govern de coalició progressista es fa amb el control d'Espanya i els líders independentistes són indultats i després amnistiats, alhora que l'independentisme perd suports i unitat d'estratègia. 2027. La dreta i l'ultradreta es fan amb el govern de l'Estat espanyol. L'independentisme és novament perseguit per via judicial i la llengua catalana amenaçada. En conseqüència, l'independentisme torna a augmentar progressivament fins a sobrepassar amb escreix el 50%. 10 anys després, 11 de setembre de 2037, Palau de la Generalitat. Després d'un llarg període de reflexió i autocrítica del moviment independentista i d'un prolongat procés de divisió i de turbulències polítiques, l'independentisme, consolidat en diverses conteses electorals amb més del 50% dels vots i amb una nova estratègia unitària, aconsegueix fer-se sentir a nivell internacional, sobretot davant la inacció i repressió política per part de l'Estat espanyol, fins al punt que diversos organismes internacionals comencen a defensar la necessitat de resoldre el conflicte polític mitjançant un referèndum vinculant. Malgrat les reticències de l'Estat espanyol, al final s'aconsegueix, gràcies a la pressió de Nacions Unides i la Unió Europea, que es fixi una data per la celebració del referèndum. Arribada la data, l'11 de setembre del 2037, el 135è president de la Generalitat de Catalunya, a 11:45 de la nit, apareix al balcó del Palau de la Generalitat per anunciar els resultats. La plaça de Sant Jaume, completament abarrotada de persones enarborant estelades, va explotar d'alegria en veure sortir la presidenta i tot el govern al balcó. I just quan la presidenta va posar les mans a la barana de pedra, la plaça es va sumir en el silenci. Benvolguts conciutadans, abans que res, deixeu-me que us expliqui una història. Va fer una pausa, tot mirant el públic amb un somriure. Hi havia una vegada un somni que era Catalunya. El somni d'un país just i lliure. Una república de les persones i per les persones. Durant segles, generacions i generacions de catalans van lluitar per fer efectiu aquest somni. I la immensa majoria d'ells van morir sense veure'l complert. Malgrat tot, la tossuda persistència d'aquella gent va aconseguir anar-s'hi apropant a poc, sense pressa però sense pausa, i anar sumant adeptes en el transcurs del temps. Eren molts els que ens deien que allò que anhelàvem era impossible, que mai ho aconseguiríem, que era una quimera, un absurd irrealitzable, perquè hi havia un estat fort i sòlid al darrere que ho impediria i que mai, mai, de cap manera ho permetria. Malgrat tot, ells van creure en aquell somni i van seguir endavant. Al principi, com que eren pocs, els ignoraven. Després se'n reien i en feien befa, prenent-los per il·lusos. Però a mesura que el temps passava i que el desig d'aquella gent creixia, els riures van donar lloc a la inquietud a la preocupació a la por i la por a la repressió. Així i tot, però, mai es van rendir. Al contrari, després de cada caiguda sempre van rebrotar amb més força, sobrevivint als seus il·lusos enterradors i alçant-se amb major solidesa i amb més força. Perquè la força res té a veure amb la capacitat física, té a veure amb la voluntat indomable i persistent. Moltes vegades al llarg de la història Catalunya ha produït la sensació d'una dona violada. Ens han empresonat, ens han torturat, ens han pagat per votar, ens han enverinat i afusellat presidents, ens han intentat destruir i fins i tot han prohibit la nostra llengua, intentat denigrar les nostres lletres i aniquilar la nostra història. El botí més preuat a l'hora de sotmetre un poble. Però així i tot, mai hem pogut empresonar el nostre somni i la nostra determinació, perquè ningú pot fer de nosaltres uns vassalls si nosaltres no pensem com a vassalls. Potser sí, tot sovint ens han vençut, però mai ens han convençut. Ens vam alçar contra Olivares i, tot i perdre, vam seguir existint. Ens van liquidar com a nació política el 1714, però vam renéixer de les cendres amb la Renaixença i el catalanisme. Al llarg del segle XIX vam bombardejar Barcelona nombroses vegades, però mai van aconseguir fer-nos callar. Vam sobreviure a Primo de Rivera, a la Guerra Civil i a la brutal dictadura feixista de Franco. Algú va dir un dia que la grandesa d'una nació no es jutja per les seves victòries, sinó pels cops que s'ha aixecat després de cada derrota. I quants cops ens hem alçat nosaltres? Portem segles reclamant poder ser nosaltres mateixos, justificant-nos per parlar la nostra llengua, quasi demanant perdó per existir, lluitant per poder mirar la resta de nacions del món de tu a tu amb total normalitat. Sens dubte, malgrat ser un poble resignat a haver de celebrar derrotes, al mateix temps i amb molta més força, també hem estat un poble orgullós de si mateix, treballador incansable, resistent, resilient i capaç de creure per damunt de tot en el que semblava impossible, la plena restauració de la sobirania de Catalunya. I avui podem dir feliçment que aquest somni està a punt de complir-se I això és així perquè centenars de milers de persones al llarg dels temps han perseguit aquest somni amb desmesurada passió, sense defallir davant les amenaces, la repressió, la presó o l'exili. Perquè tota aquesta gent creia des del cor que els somnis no són sinó el vaticini del que som capaços d'aconseguir si mai ens rendim, si persistim, si creiem en nosaltres per sobre de tot. Perquè la gota perfora la pedra no per la seva força, sinó per la seva constància. No som millors ni pitjors que qualsevol altre país del món, però som i volem seguir sent. Som i serem i no ens resignem a deixar de ser nosaltres mateixos. Hem intentat fins a l'extenuació un encaix dins d'Espanya des del naixement del catalanisme polític al segle XIX. Però sembla evident, en vista els fets, que el preu que demana l'Estat espanyol es redueix a una simple descentralització purament administrativa, a gestionar engrunes, el que significa que hauríem de renunciar a la nostra tradició d'autogovern, és a dir, que hauríem de renunciar a ser nosaltres mateixos i conformar-nos a una dependència indigna d'una nació amb mil anys d'història. I aquest és un preu que mai estarem disposats a pagar. És més, quan una nació té una dependència indigna, la llibertat es converteix en una elecció de dignitat. Molts dies hem pregat, plorat i escrit per intentar ser compresos, per trobar un encaix, però ni els pregs han trobat clemència, ni les llàgrimes consol, ni resposta a les lletres. L'immobilisme ha estat la tònica. Vam redactar un estatut amb el suport del 88% dels diputats del Parlament i ja sabem com va anar la història. 12 jutges van modificar la voluntat del poble de Catalunya i es va desfermar una campanya d'autèntica catalanofòbia, atiada de manera irresponsable pels qui volien governar Espanya el preu que fos. A partir d'aquell moment vam començar a fer ús de la nostra única arma, les urnes. I elecció rere elecció, el poble de Catalunya no ha fet sinó més que avalar el camí cap a la conformació d'una república independent. Avui, després de llargs anys de lluita democràtica, de dos referèndums que mai van tenir el reconeixement internacional, finalment n'hem celebrat un de nou. Un que compta amb el compromís de la comunitat internacional i que, ara mateix, tinc l'honor de traslladar els seus resultats. Sobre un cens electoral de 5.883.662 persones, 4.648.069 han exercit el seu dret de vot, la qual cosa suposa una participació del 79%. I de les persones que han anat a votar, 2.649.399 han optat per la independència, el que suposa una victòria del sí per un 57% dels vots contra un 43% dels partidaris del no. D'aquesta manera, d'acord amb la legalitat vigent en cas que el sí a la independència obtingués una majoria superior al 50%, pertoca ara obeir el veredicte popular. Així doncs, catalans, catalanes, una llàgrima va regalimar per la galta de la presidenta. Interpretant els sentiments i els anhels del poble que acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat lliure i independent, salut i república. Immediatament després, quan tota la gent havia començat a cridar d'alegria, van sonar els segadors. Un dia després, 12 de setembre de 2037, porta espacial de Kourou, Guaiana Francesa. L'Agència Espacial Europea executa amb èxit el llançament del coet de càrrega Ariane 5 per posar en òrbita el satèl·lit Keo, una càpsula del temps equipada amb missatges per als habitants del futur que està programada per orbitar a una distància de 1.800 km durant 50.000 anys. El satèl·lit consta d'una esfera buida de 8 decímetres de diàmetre. L'esfera està coberta per una capa d'alumini, una capa tèrmica i diverses capes de titani i altres materials pesats intercalats amb el buit, i en la seva part exterior té gravat el mapa de la Terra. L'esfera és resistent a la radiació còsmica, la reentrada a l'atmosfera i la brossa espacial. A l'interior, l'esfera conté un gran diamant artificial amb informació codificada en l'espectre lumínic, contenint també 4 petites esferes interiors amb sang humana, mostres d'aire, aigua de mar i terra. El diamant, a més, conté també un gravat esquemàtic a les parts inferiors, en forma d'escala de cargol que representa el genoma humà i en el seu cariotip a la superior. Juntament amb el diamant, 2 DVDs de cristalls amb instruccions simbòliques que mostraran als exploradors del futur com construir un lector DVD, un rellotge astronòmic que demostri els índexs actuals de rotació de diversos púlsars i un exemplar del diari The Times del dia del llançament, on el titular diu «Catalunya esdevé una república independent». El sí s'ha imposat pel 57% dels vots en una participació històrica i les Nacions Unides i 142 estats ja han reconegut el nou país com a estat independent.